I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà, ja ho sabeu, per veure la ciutat des de diferents punts de vista. I avui volem parlar dels reptes del pressupost de l'any que ve a la ciutat, entre d'altres temes. A la Dolors ja li agafes garrifança. Ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils la Dolors Vilarasau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, el Toni Ramon, director de l'Ateneu, i el Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Molt bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Fas garrifança, això del pressupost?
Ui. Home, més que res, que no entenem tant de números, vull dir, bueno, sabem quatre coses, més que res, a veure què dic.
Al final, pressupost, tots en tenim una casa, no?
Home,
també.
Sí, el que passa
és que, evidentment, no és el mateix gestionar el pressupost domèstic.
Jo tinc un marit que és economista, però els números de casa
els portes tu.
Els faig jo. I llavors, des d'aquest punt de vista, et puc dir que sí que sé fer-ho.
Allò no estira més el braç que la màniga.
Bueno,
no? Sí. A vegades.
Sí, sí, sí.
A casa. Després, en temes serveis públics, ja hem de veure si, com ha de ser. Bé, els vots majoritaris del govern de Junts i Esquerra han fet prosperar el primer tràmit d'un pressupost municipal que espera salvar en breu el dèficit financer que té l'Ajuntament. Amb el vot contrari de tota l'oposició, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha retret als partits la manca de suport quan l'Ajuntament està tutelat econòmicament per la Generalitat, recordem, per aquest dèficit que arrossega. Les esquerres han emplaçat el govern a treballar per una ciutat que combati les desigualtats socials en un context de creixement poblacional, mentre que el PP i Vox han carregat per sumar la taxa de residus a la butxaca dels contribuents. A l'espera que la liquidació pressupostària confirmi si Sant Cugat sortirà o no del pla de sanejament, el govern ha dissenyat uns comptes amb uns ingressos corrents de 153 milions d'euros, això és un 16% més que l'exercici anterior, i un estalvi brut de 11 milions. Comencem pel principi. Com valoreu que el govern hagi revertit aquests els 22 milions d'euros de dèficit en un any, si és que així, recordem o confirmés la liquidació anual que previsiblement podrem conèixer a finals de gener o a principis de febrer a tot estirar? Rogeli. T'ha tocat.
Sí, sí. No, clar, a veure, el poble, la gent d'aquí, la gent, que els contribuents... Uh-huh. Això no ho vivim bé, jo almenys. A veure, si d'entrada ens diuen, d'acord, hi ha un forat de 22 milions d'euros, llavors, primer de tot, s'ha de demanar responsabilitats, que això ja ho hem fet, però a mi em costa d'entendre com es pot arribar a una xifra tan elevada en una ciutat en què els impostos són cars, que tenim la fama de ser una ciutat rica, allò que la gent que no és veritat, que això es pot contradir, perquè no tothom té diners, hi ha gent que va cada dia a Càritas.
És la tirania de les mitjanes,
sí,
eh?
Sí, sí. I llavors a mi em costa d'entendre que dins el propi Ajuntament no hi hagi hagut aquests anteriors anys un control del tema econòmic que és prioritari en un ajuntament. Això per començar. I després, clar, ara l'excusa també dels que farà dos anys que estan a l'Ajuntament, doncs una mica és això, d'anar retallant per aquí i anar retallant per allà. De moment no veiem que s'hagi fet grans coses. Hi ha un programa de govern que es va presentar a les eleccions, i que de moment encara no hem vist res. Com sempre veurem l'últim any que es comencen a fer coses, i això m'indigna, no m'agrada, perquè des del primer dia els governs, siguin quins siguin, siguin del color que siguin, jo crec que hem de començar a actuar, de posar en marxa allò que durant les eleccions han fet. Jo em sento, per tant, una mica decepcionat. Això d'una banda. I de l'altra banda...
De la classe política en general,
sí, sí.
Rogeli?
No, estem parlant de Sant Cugat,
Sí, sí.
Sí, sí, de Sant Cugat. I, per tant, tampoc hem vist grans coses. Sí, està fent el pavelló... Aquell pavelló...
El complex aquàtic de Mirassol, que està en la primera fase.
Sí, quedarà preciós i molt bonic, està molt bé, però vull dir, tampoc s'han vist grans coses. Ja sé que l'excusa pot ser de dir necessitem temps per asseure'ns, per parlar, per posar tot el tema econòmic en marxa, per posar-ho tot en ordre, i llavors començarem a fer coses. D'acord, D'acord, ja estic d'acord, perquè això, cada traspàs de govern passa coses semblants. Però jo crec que hauríem de començar a actuar de la manera que sigui. S'ha parlat dels autobusos, no? L'acord amb l'àrea metropolitana de Barcelona.
De fet, això hauria de suposar un ingrés per l'Ajuntament, sí. Si finalment l'AMB sí. Paga
però
aquest servei d'autobús.
Però els ciutadans necessitem veure com s'avança. I que no únicament es parla del dèficit que ens han deixat i de les coses que han fet malament l'anterior govern.
No, jo el que m'agradaria valorar és si realment s'ha fet aquesta neteja de 22.000 euros a costa...
22 milions,
sí. Milions, sí. A costa de qui s'ha fet aquesta retallada. Perquè de vegades, vull dir, de cop, vull dir, hi ha com una opacitat també amb les coses. Per exemple, el centre d'art...
Maristany
no es pot pagar un lloguer. Què ha costat el manifesta? Hi ha... O sigui, hi ha una opacitat amb com s'ha produït, la gent que hi ha participat... Vull dir, tot de cop t'has trobat amb una macrohistòria aquí a Sant Cugat, que potser sí que ha vingut gent de fora i potser sí que és interessant de cara al màrqueting de la ciutat, però quina aportació real ha fet el manifest a Sant Cugat? Sé que això és molt... Bueno, els progres, molta gent criticaran, bueno, aquesta dona, clar, li agraden les coses de poble. No, jo sóc una persona que estimo la meva ciutat, però intento pensar en global. Però l'aportació, per exemple, d'aquest esdeveniment, jo encara mai he sabut ben bé què és i després com s'ha finançat això. O sigui, no hi ha diners per una cosa d'aquí Sant Cugat, que és aquest centre d'art Maristany, i la gent no hi és, i aleshores si hi ha diners pel manifesta. Ah, no sabem què ha passat. I després que també, vull dir, aquests s'ha fet a còpia de retallades sobretot a les entitats aquestes solidàries, les entitats culturals, vull dir, no sé qui més ha rebut, però les entitats culturals i les entitats solidàries sobretot han rebut moltíssim.
De fet, a la festa de tardor precisament es va posar sobre la taula, es va reivindicar aquestes retallades que havien patit les entitats en tota la seva diversitat de la ciutat, i el 0,7% que tradicionalment del pressupost municipal que s'havia dedicat a les entitats solidàries i de cooperació, doncs també s'havia vist una partida retallada gairebé zero. Sé que s'ha intentat a poc anar revertint i aportant aquesta situació, però hi havia entitats que deien que estaven a punt de desaparèixer perquè no tenien diners per seguir endavant amb
els
projectes.
Has de fer una activitat. Quan la fas... potser l'has de fer abans de que fins i tot que sàpigues quina quantitat et donaran. Quan saps la quantitat que et donaran, i tampoc saps quanta la donaran. Hi ha molt poques entitats que tinguin una solidesa econòmica per començar una entitat si no tenen diners a caixa. Aleshores, vull dir, entre això i el sistema burocràtic aquest que és impossible... El sistema burocràtic amb el que està sotmès, necessites gent i persones expertes per fer tot aquest funcionament. Vull dir, actualment és que les entitats, a part de quatre entitats que puguin tenir doncs aquesta estructura més important, és quasi inviable estar en una entitat.
Aprofito que sou gent d'entitats i que sou gent de cultura. Creieu que hi haurà canvis de cara a l'any que ve amb les subvencions en lliure concurrència en lloc de les nominatives? Quina creieu que és la millor opció per la salut de les entitats?
És una amenaça que hi ha damunt de la taula des de fa anys, i només recollint el fil del que deia la Dolors, els últims 10 anys l'augment de burocràcia és increïble. O sigui, jo que porto uns quants anys treballant en entitats i ja els últims anys concretament amb la direcció de l'Ateneu, és una bestiesa el nivell d'exigència i control per part de totes les administracions. Però, i a més de càrrega de feina. I la reflexió que fem moltes vegades, sobretot ara em refereixo a temes de polítiques socials, del Departament de Drets Socials de la Generalitat, etc. Tenim el tema de salut mental. Sí. És fer la reflexió de no veieu que estem més estona preparant-vos papers, perquè dades en volen moltíssimes. Ja no només és el control financer, és dades i dades i assistència i assistències per cada setmana i quan ha entrat aquest usuari, quan ha sortit. Si tot això fa que la persona, que en el nostre cas és una psicòloga que ha d'atendre aquestes persones usuàries, estigui fent papers, no estigui atenent a les persones usuàries. Llavors, O sigui, és tot un cúmul de despropòsits. Torno al tema que em preguntaves.
Tenint en compte
preguntaves.
Que moltes entitats tiren endavant gràcies al voluntariat de moltes
persones. Sí, sí.
Persones.
Clar, jo em queixo des d'una entitat professionalitzada.
Mm-hmm, totalment.
O sigui, ja, el que viuen, el drama que viuen les entitats de Sant Cugat i d'altres municipis que no poden fer aquest salt és increïble. I entitats que, no diré noms, rebem a casa nostra amb ganes de llançar la tovallola. Perquè primer venen i ens pregunten, no, escolta, això com ho feu? Uh-huh. Intentem fer aquesta mena d'assessorament, entre cometes.
Paraigües, que és la Taneu, eh?
I el drama està que la gent està esgotada. O sigui, les juntes volen fer la seva acció. Una entitat que faci X vol fer X, no vol fer paperassa. Llavors, les juntes acaben esgotades de tota aquesta burocratització absoluta que hi ha en aquests moments. I, per tant, en uns anys veurem gent que tirarà la tovallola, i és una cosa que a mi em dola l'ànima.
Per tant, que les subvencions siguin en lliure concurrència en lloc de nominatives, creieu que pot comportar la desaparició de determinades entitats perquè requereix una burocràcia?
No, la desaparició la provocarà la burocràcia.
La burocràcia.
Perquè que siguin, o sigui, aprofitaré a explicar la diferència entre les nominatives i les de lliure concurrència. Al final, nosaltres a la nostra entitat tenim conveni i tenim alguns projectes que no entren en aquest conveni, que per tant hem de sol·licitar aquestes de concurrència i les tindràs o no les tindràs. L'única diferència és que el conveni ho saps amb antelació, no el reps amb antelació, però ho saps amb antelació.
Tens una garantia.
Tens certa garantia. A més, els convenis passen per ple. La subvenció és nominativa perquè justament en el pressupost municipal hi ha una línia del pressupost amb noms i cognoms que posen al nostre cas Ateneu, Sant Cugatenc, activitats de cultura, tant. Llavors això és molt transparent, ho veu tothom, i ha d'estar degudament justificat, que ningú es pensi que és que l'alcalde de Tor posa en un pressupost que li donarà tant a l'Ateneu, a Pedra i Sang o a qui sigui, i sense cap mena de justificació en absolut. I els passos són molt similars als de lliure, als de concurrència competitiva, perquè tu fas una sol·licitud d'aquest conveni, per tant justifiques tot allò que faràs i fas, com no pot ser d'altra manera, una justificació d'aquest conveni, on presentes una liquidació pressupostària, i en el nostre cas l'any passat va ser presentar el 100% de les factures, nòmines i comprovants de pagament, que això són, en el nostre cas van ser crec que 1.687 documents, que no sé si l'Ajuntament tindrà temps de llegir-se'ls, però nosaltres vam entregar 1.687 documents. Això és una bogeria, no ens ho demana ningú, ni Generalitat, ni Diputació, etc. Per tant, el control és exactament el mateix, el ritme de sol·licitar-ho any rere any és el mateix, l'únic que tens és una garantia a principi d'anys d'una xifra. I ja està, és la diferència. El seu seria, jo crec que no han de desaparèixer els convenis, evidentment s'han de justificar en la seva totalitat i argumentar per què es mereixen aquests convenis unes entitats, i a més el que caldria és pensar en convenis plurianuals, que les entitats puguin planificar a anys vista.
Una mica llarg, vista, no, mirada
uns,
llarga.
A uns 3-4 anys vista, que tu puguis fer una planificació de la teva entitat, de projectes...
Sí,
sí, sí, i que
clar, tu, si un dia vas a Hisenda i et retrasses un dia, i et cobra, vull dir, ja has de pagar un plus, en canvi una subvenció te la poden allargar i ara ha passat això, ara allò, i no, però el tema aquest de la burocràcia, que sembla un tema més subsidiari, que sembla que els diners que cobren les entitats, és un tema importantíssim, perquè moltes entitats, com ha dit el Toni, desapareixeran per això. Jo, per exemple, que sóc, que porto l'Associació Amics de Pedra i Sang, nosaltres no tenim una estructura com la que té l'Ateneu. Som els de la Junta, tot és voluntariat, no tenim ningú que ens faci cap tipus de feina. Personalment, penso que em passo més temps fent papers i demanant subvencions i fent memòries i tot això, que no pas amb el meu tema artístic. O sigui, jo he arribat a la conclusió que la burocràcia és una cosa perversa perquè la gent estigui entretinguda. O sigui, és una cosa tan perversa que em sembla que ja no saben ni com sortir-se'n els polítics, o sigui que ens hem de... ni les persones, ni els usuaris. Vaig sentir un parlar a la Marina Garcés sobre aquest tema i era interessantíssim el que va dir, no? Va dir que se'ns ven el fet de que, d'internet i de tot això com un sistema democràtic i deia que és un sistema totalment antidemocràtic. Primer de tot perquè no hi té accés tothom. Gent gran, gent que no té ordinador, gent sense papers, o sigui, no tothom. I després que és un sistema fet perquè la gent ens sentim com desprotegits i analfabets. Perquè no entenem què passa. Llavors, tu et sents com un analfabet en aquest tema.
Això llavors, passa moltes coses amb la relació amb l'administració,
sí,
no?
Exacte.
En general, amb Hisenda, sí, amb Seguretat Social...
I llavors hi ha una èlit que és la que domina això. Clar, jo vaig a l'Ajuntament i em diuen et faré una bestreta, et faré no sé què nominatiu, et faré no sé quantos. Jo penso, feu-me el que vulgueu, dieu-me quan em pagareu i dieu-me què he de presentar. Però vull dir, no m'expliqueu històries, perquè jo, la meva professió, jo em dedico a una altra cosa.
No és de gestora.
Sí, i llavors, no, però el sistema pervers és que hi ha uns que saben com manipular el llenguatge i tots els demés no sabem manipular. Mm. I estem tots perduts, jo crec que fins i tot els polítics, perquè contínuament els tècnics estan en uns punts doncs, de que els hi revoquen coses que diuen. Vull dir, jo a l'Ajuntament estic tipa de que em diguin ara això, ara allò, ara no cap aquí, ara no cap allà. Jo veig que no s'aclaren tampoc. Mm. Vull dir, és un sistema molt complicat.
Té un capítol dedicat a la burocràcia. No?
A la burocràcia, sí.
I tot això reverteix de forma negativa en les entitats.
Home, i tant, clar.
I va haver un moment, fa bastants anys endarrere, que hi havia frases com les que la cultura o l'associacionisme a Sant Cugat era la base més viva era la base que movia el poble. I això s'ho posaven a la boca molts polítics i deien que efectivament la base de Sant Cugat a nivell associatiu, així en general, eren les entitats. Home, jo ara crec que hem passat a una situació molt delicada i diré, només citaré un exemple. Per exemple, a l'Associació d'Amics de Sant Antoni, l'any passat van fer una cavalcada que feia pena, així de clar. Eren quatre carrosses, quatre carros i ja està. I sap què? A més, fa 4 dies encara no havien cobrat la subvenció de l'any anterior. Encara no l'havien cobrat i la subvenció serveix no per anar-se'n a esmorzar ni per pagar no sé què, era per pagar a la gent que venien de fora, de Martorell, que venien de les Terres de l'Ebre, que venien de Girona, de Lleida, de tot arreu.
Sí, sí.
Tot el que hi havia feia pena.
Els presidents i les juntes han d'adelantar diners.
Sí, en canvi, a Rubí, Terrassa, Sabadell, aquí mateix a Cerdanyola, això s'ha mantingut. I què estem perdent amb tot això? Permeteu-me que us ho digui, també estem perdent les nostres arrels. És una tradició viva, per exemple, aquesta, que ens l'estem polint. I el que esteu dient del tema econòmic és gravíssim. És gravíssim perquè, clar, les entitats, si no tenen una subvenció, no poden actuar, no poden fer la seva feina.
I per situar-nos, quan estem parlant de la xocolata del lloro, vull dir... els capítols
clar.
Pressupostaris destinats
a entitats,
és ridícul, molt ridícul, en tot el muntant pressupostari d'un ajuntament com el de Sant Cugat.
De fet, l'Ajuntament diu que mantindrà la premissa de blindar el pressupost en tema de drets socials, d'ocupació, d'habitatge, d'educació i en cooperació. Es treballarà, diuen, per recuperar aquest 0,7% solidari, que són 917.000 euros. En el cas que efectivament es digui que s'ha pogut eixugar aquest deute dels 22 milions d'euros i es puguin fer inversions, que és el que en aquest moment està congelat, quines creieu que són les línies prioritàries per a la ciutat?
No, habitatge, drets socials, i jo diria que cultura també, perquè el tema de cultura sempre es pren, sobretot els que fem teatre i coses d'aquest tipus, com un entreteniment, no? És com una cosa que ve a més, no? I en canvi la cultura no és vist com una de les potes fonamentals de la gent, de la cohesió social, o sigui, fixa't que tant a nivell estatal com a nivell de Generalitat com a nivell d'Ajuntament, la cultura sí, ara sí, anem a fer el Nadal i que ens facin coses, ara és l'estiu també que ens distreguin una miqueta, no? Però no es veu com aquesta cosa integral que necessita la persona doncs per prosperar i tot això, no? Llavors jo la cultura també trobo que és un fet fonamental, no? No només entesa com un entreteniment, sinó com a moltes coses més.
I com una manera d'integrar-se també, perquè sí. Sant Cugat ha fet un creixement, això tothom ho sabem. Estem ja als 100.000 habitants,
si és que no hi som.
Ha crescut molt, ha vingut molta gent, una manera excel·lent, a part de les escoles i d'altres àmbits, el tema de la cultura és un àmbit importantíssim per a integrar tothom i perquè tothom se senti de poble, perquè forma part de qualsevol de les moltes entitats que hi ha.
Allò de viure a Sant Cugat i no viure a Sant Cugat.
No? No, i que fa créixer a la persona, no?
I tant, és, segur.
Vull dir, la cultura et dona criteri, et dona creixement personal. Jo crec que després de les necessitats bàsiques de menjar és la cosa més important, perquè només menjant no passes de ser un animal que necessita subsistència. El que ens fa persones és aquest creixement, aquest donar eines, donar criteris, doncs, perquè les persones també siguem persones, no?
Crec que, com que som gent de cultura en aquesta taula, ens ha quedat aquestes línies en aquest sentit.
Gent de cultura, però que també...
Fem moltes
som conscients d'altres
necessitats,
d'equipaments.
Habitatge, per exemple.
Habitatge és claríssim. Habitatge, el que sí que hem també una gran aposta per habitatge, voldrà dir creixement de la ciutat. Això, malauradament, va lligat i, per tant, ho hem d'assumir. L'altra cosa és com s'assumeix, a quin ritme s'assumeix, no? I amb quin model de ciutat. Jo crec que falten molts equipaments que acabaran sent desllorigadors de moltes coses. Per exemple, es va anunciar fa temps que es tornava a posar damunt de la taula la comissaria de la policia local al costat dels Mossos. Mm-hmm. Fantàstic. Ens deixa un equipament alliberat al costat de l'Ajuntament que podem posar-hi serveis socials, que ara els tenim molt apretadets a casa Mònaco. La Biblioteca Central, que si ho gestionem bé, entre l'àrea metropolitana i la Diputació ens la podrien pagar. Amb això també buidem l'actual Biblioteca Gabriel Ferreter i podem guanyar un centre de...
Un espai.
D'arts plàstiques. També traiem pressió de la Casa de Cultura per actes, perquè ja preveu petites sales d'actes. No? O sigui, jo crec que cal asseure's, mirar el plànol de la ciutat i començar a fer aquests equipaments que jo crec que desllorigaran moltíssimes coses que ara tenim pendents. Si es fan els jutjats, alliberem la plaça Barcelona del que és l'actual jutjat de pau, per tant, i registre civil. Llavors, guanyem espais també al centre de la ciutat. La compra del CPA ens permet guanyar un espai al centre de la ciutat. O sigui, jo crec que hi ha molta feina a fer i que ben pensada, jo crec que amb unes inversions no molt, molt descabellades, sobretot anant a buscar aquests finançaments externs, podem desllorigar moltes necessitats que té la ciutat. I posaré damunt la taula dues coses que jo vaig ser regidor el 2003, com sabeu. Les portàvem ja des de feia anys treballades o reivindicades, que era la sala de concerts i la Biblioteca Central. Això, doncs, més de 20 anys després, encara no hi és. I a la sala de concerts hi afegiria, o podria ser el mateix equipament, un espai firal. Sant Cugat no pot ser que no tingui un espai. Jo sempre he dit allò del pavelló sense parquet. Val? Perquè la que fem un pavelló amb parquet,
plou,
jugarem esports que falten fan també, però aquell espai on una festa de tardor, per exemple, es pugui acollir si hi ha previsió de pluja, on un ball de carnaval es pugui acollir si hi ha una previsió de fred i pluja, on tantes activitats podrien acollir-se a la ciutat, no? I això, torno a dir, és un pavelló sense parquet.
El tema d'equipaments és un tema que fa molts anys hi havia un pla d'equipaments que no es va dur a terme, hi havia una comissió de sobre els equipaments, hi ha el tema de la Unió que està pendent,
Déu-n'hi-do, eh? Sembla que a finals d'any que ve hauria d'estar...
Sí, sembla.
És l'enèsima data.
L'enèsima data, sí, és veritat, és la història de mai acabar. Bé, queda molta feina per fer. No m'agradaria acabar sense parlar d'una iniciativa que aquestes dates sempre està sobre la taula, que és la Marató antiga de TV3, ara del 3CAT, que en aquesta edició recaptarà fons per a la recerca de malalties respiratòries i per la seva sensibilització social, unes patologies que de fet afecten 2 milions de persones a Catalunya i que són ja la tercera causa de mort. Aquesta setmana hem tingut les dades de contaminació de tota l'àrea de Barcelona, que també ens fan recapacitar. Rogeli, precisament tu proposes un acte, una activitat, una subhasta, en aquest cas, per recaptar fons per aquesta marató.
Hi ha diverses entitats, escoles, associacions que han preparat tot d'actes per la marató del dia 14-15, és el cap de setmana aquella, però pot ser abans i després, eh?
Sí, el dia de la marató televisiva, diguéssim, és el 15, mateix. Però les activitats s'allarguen per davant i pel darrere.
Jo he preparat una... ja us hi ha molta gent que ja ho sap, que jo vaig treballar a l'Ajuntament, al Departament de Cultura, una de les meves dèries sempre ha estat l'art, també, entre d'altres, i tinc una col·lecció d'art a casa important, i tinc recollides, marcades una cinquantena d'obres, que les poso a disposició en una subhasta d'art que tindrà lloc el dia 14 de desembre a les 6 de la tarda per la Marató, tot per la Marató, tot, i que les obres són d'origen particular, meves, i d'altres que estan recuperades, donades o fins i tot a vegades trobades amb algun contenidor, eh? Obres autèntiques i importants. Obres també de gent de Sant Cugat, artistes, per tant també és una manera de promocionar l'art local, i que tindrà lloc a la sala Abacus, al carrer de la Torre 8 de Sant Cugat. Us convido a tots que vingueu a les 6 de la tarda i segur que us emporteu alguna obra d'art que està bé, que les lluïu, i si són de Sant Cugat encara més, a les vostres llars o les regaleu per Nadal, que és una bona manera de fer també, però també sobretot de contribuir a aquesta marató.
Com funcionarà la subhasta?
Les obres estaran totes allà. Hi ha una altra exposició, perquè hi ha en aquests moments una exposició de fotografia, però jo mateix em posaré allà al davant, començarem la subhasta. Com
saps,
ho feia
el mestre de cerimònies.
Sí, jo me lo guiso, com deia aquell del Don Palomo, eh? Com ho feia el Blanes.
Sí, bueno, però tens experiència, tu ets locutor, no?
Sí. El Blanes ho havia fet al claustre del monestir amb obres i donava tots els ingressos a la llar d'avis de la parròquia. Doncs en aquest cas serà per la Marató, i espero que la gent vingui, que s'ho endugui tot, i tot és per la Marató, i és una manera de contribuir i també de donar a conèixer doncs aquestes malalties respiratòries, i també de que els catalans, que sempre ho hem estat, molt solidaris i grans donants, a diferència, no vull comparar amb ningú, però és igual, a Catalunya, a Sant Cugat i a Barcelona també, la gent és molt solidària. Jo espero, i us espero, que vingueu, col·laboreu, us aportem alguna obra i col·laboreu amb la Marató.
Us agrada la iniciativa de la Marató? 33 anys ja que es fa aquesta iniciativa, o també assenyala d'alguna manera les mancances que tenim en recerca i finançament científic?
Exactament. Sí. Aquest és el problema. O sigui que la gent és solidària, és claríssim. Bueno, tu mateix acabes de dir això, però el fet mateix de la Marató i la millonada, no sé si és molt o poc per la investigació en si, però la millonada...
Mai és prou, no?
Sí, clar, però la millonada que es recapta és realment un fet molt important. Ara, és clar, la pregunta està... No és l'Estat qui hauria de cobrir aquestes mancances. Jo, per exemple, em sembla que hi va haver un any que es va fer una marató sobre la pobresa, i això sí que ja ho vaig trobar. Això ja ho vaig trobar, bueno, semblava la caritat franquista, això, vull dir, recollir pels pobres, home, per favor, és l'Estat que a través dels impostos del que sigui, i menys Copes Amèrica i menys coses de medalles, no, que ha d'invertir en aquests temes, ha d'invertir en sanitat, en investigació, vull dir, que ens posem les piles i que ens deixem de mamarratxades, no? Vull dir, d'estrelletes de Nadal allà al mig de que no sé què valen, no? I la corona gastant-se les 170.000 euros en fotografies, no? Vull dir, és que és increïble. Estem a uns punts que és increïble. Vull dir, hi ha unes coses bàsiques que no es compleixen, i en canvi, vull dir, es gasten... Què els hi passa als polítics?
Sí, el que deies de la corona... Feia 4 dies que van anar a València, allà solidària, tal i qual, i cada 4 dies es gasten milers i milers de...
Fa temps que s'esperen aquestes fotos, que
hi ha aquestes fotos.
A veure,
una vergonya.
Toni, un minut.
A veure, totalment d'acord amb el que dieu de la part caritativa de la Marató. No, la investigació no ha de viure de la Marató.
No.
Això és claríssim, i a més moltes vegades, i sobretot quan parlem de la pobresa, aquella que es va fer és una neteja de consciència de moltes persones que durant l'any després pagarien patades, ho deixo aquí, i neteja d'imatge a moltes empreses. Dit això, no ha de dependre de la Marató, però la Marató sí que li hem de reconèixer una part pedagògica divulgadora,
de sensibilització,
de lluita contra l'estigma de moltes malalties, que malauradament moltes malalties encara van acompanyades d'estigmes, i també de la prevenció, que això hi guanyem tots. Al final, conèixer a fons una malaltia durant el dia de la marató i previs, no?, que et van informant, la prevenció en salut que tu mateix pots fer per evitar, doncs, o en el cas que la tinguessis, doncs, viure-la el millor possible, etc. Jo crec que és un paper important que no hem de menys tenir, però evidentment el finançament ha de dependre dels estats.
Se'ns acaba el temps. Rogeli, Toni, Dolors, moltíssimes gràcies. Fet aquesta reflexió també sobre la marató. Tothom convidat a la subhasta d'aquestes obres d'art que posa a disposició de la ciutadania el Rogeli el dissabte 14 de desembre a la Sala Bacus a les 6 de la tarda.
Sí, senyora.
Moltíssimes gràcies i que tingueu molt bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.